Mundial del Melanoma, el tipus de càncer de pell més agressiu i responsable del 80% de les morts. Afecta entre 8 i 10 persones de cada 100.000 habitants. És per això que els especialistes demanen estar atents al nombre de pigues i als seus canvis. Així ho ha dit a la xarxa Susana Puig, cap de servei de dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i líder del grup de recerca melanoma del IDISBAP.
El número de pigues totals que tenim és un dels principals factors de risc de tenir melanoma. Per tant, totes aquelles persones que tenen es considera que més o menys són més de 100 pigues en total. Són 10 vegades més risc que la població normal.
Puig ha explicat que entre la gent gran s'ha incrementat la incidència, sobretot perquè entre els anys 60 i 80 no s'estava conscienciat sobre el càncer de pell i no es protegia suficient. I investigadores de la Universitat de Lleida imparteixen tallers educatius als municipis del Segrià per afrontar la nova realitat postpandèmia. L'activitat parteix dels resultats d'una enquesta i se centra en dos factors que han estat clau per mantenir la salut mental: l'actitud positiva i el manteniment del contacte social. En un FM, Maria Lara.
Així ho assenyalen els resultats d'una enquesta anònima realitzada per la Universitat de Lleida. Les conclusions d'aquest treball es donen a conèixer en tallers educatius que desmenteixen mites sobre l'alimentació, l'exercici físic o diferents malalties en relació a la Covid-19, també sobre la gestió de les emocions sorgides durant la pandèmia. Escoltem Teresa Botiguer, professora d'Infermeria i Fisioteràpia de la UDL.
El que fem és, per una banda, detectar totes aquelles emocions que es van generar durant la pandèmia i llavors el que intentem identificar és quines estratègies van utilitzar per fer-hi front. I llavors moltes vegades el que detectem a partir d'aquí és que doncs, molta gent ja tenia eines sense saber-ho per fer-hi front i si no intentem buscar quines haguessin pogut ser les estratègies per fer front a aquestes emocions generades.
El taller obert a tothom fa parada aquesta tarda a Torrefarrera i s'impartirà en una quinzena de poblacions més del Segrià, entre les quals hi ha Alcarràs, Alpicat, Corbins o Maials.
I pel que fa a la mobilitat per tren, a aquesta hora ja interrompuda la circulació de la R2, R2 Sud, R2 Nord, R11 entre Granollers Centre i Cardedeu per l'atropellament d'una persona. A la resta de la línia, afectacions que poden superar els 30 minuts. S'està gestionant el servei alternatiu per carretera. I gairebé 23.000 contractes temporals s'han convertit en indefinits a Catalunya gràcies a la tasca de la Inspecció Laboral. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha fet balanç avui de les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya de l'any 2021. També ha anunciat un increment de la plantilla. Durant l'any passat, uns 23.000 contactes temporals van passar a ser estables un cop van passar pel filtre de la inspecció. Això suposa un increment del 106% respecte al 2020. Les actuacions dels inspectors també han possibilitat donar d'alta a 5.000 treballadors de l'economia submergida i regularitzar a més de 4.400 treballadors de la llar. I setmana clau per l'acord polític en la protecció del model d'escola catalana. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i PSC i Comuns ultimen els detalls d'un pacte de reforma de la llei de política lingüística que podrien registrar avui mateix al Parlament per votar-lo al ple d'aquesta setmana. Acabem amb esports. Joan Soteras, ha guanyat les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. El dirigent català va assumir el càrrec el 2018 després de la dimissió d'Andreu Subies. Soteras ha guanyat amb 396 vots del club per davant dels candidats Àlex Talavera amb 370, Juanjo Isern amb 238 i Pep Palacios amb 23. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns 23 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Amb Joan García.
Dilluns 23 de maig, un programa marcat per noms propis del futbol català. Ahir, diumenge, protagonisme total d'aquest esport. Felicitat a Olot amb l'ascens a segona federació un any després del descens. Tristó a Cerdanyola, després del descens a tercera federació, tot just un any després de l'ascens. I alegria a Castelldefels per seguir a tercera amb l'ascens de l'Olot i tristesa a Sants amb el descens a primera catalana per descens compensat del Cerdanyola. També hem conegut aquest diumenge que Joan Soteras presidirà 4 anys més precisament la Federació Catalana de Futbol després d'imposar-se els tres candidats que optaven al càrrec. Hoquei patins, tenis, tenis taula o bàsquet, entre d'altres. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans de començar, però, 4 titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Paula Pujol, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, l'Olot puja a segona federació.
Els garrotxins s'estrenaran a la categoria després de guanyar el Tenerife per 1-0 en la final del play-off d'ascens. Un golaç de falta a 5 minuts del final d'Enric Vallès en la primera pilota que va tocar va segellar el triomf de l'Olot.
Per contra, l'Espanyol B i el Lleida eliminats del play-off.
El filial de l'Espanyol va caure 4-2 davant l'Arenas en la primera eliminatòria per pujar a primera federació. També cau a les primeres de canvi el Lleida, que va empatar sense gols amb el Sestao i queda fora del play-off perquè va quedar pitjor classificat que els bascos en lliga regular. El tècnic Gabri Garcia va comunicar a directius i jugadors que no continuarà, tot i tenir contracte en vigor.
I més tristó a Cerdanyola amb el descens a tercera.
El conjunt vallesà va caure per 3-1 en el play-out de permanència davant la Gimnàstica Segoviana i és el tercer equip català que baixa en guany a tercera, juntament amb Badalona i a l'Europa. Això provoca el descens no compensat del Sants a primera catalana i del Júpiter a segona catalana.
A primera federació, Sabadell, Nàstic i Cornellà amb objectius intactes.
Els arlequinats i els tarragonins arriben a l'última jornada de Lliga en places de play-off i depenen de si mateixos. El Sabadell rebrà l'Algesires amb preus populars a la nova Creu Alta i el Nàstic visitarà l'Alcoià. El Cornellà continua en zona de descens i necessitarà guanyar a Castelló i esperar una punxada dels rivals.
I més futbol, amb alegria, Sant Carles de la Ràpita, la Rapitenca, puja a tercera.
L'equip del Montsià va derrotar l'Igualada per 1-0 i tanca el títol de campió de Lliga. La Rapitenca puja a tercera, igual que Montesenya i Tona.
Joan Sotera, reelegit president de la Federació Catalana de Futbol.
Soteras ha guanyat les eleccions celebrades diumenge amb només 26 vots de diferència respecte a Àlex Talavera. 396 del primer pels 370 del segon. Juanjo Isern va rebre 238 vots, Pep Palacios 23 i hi va haver 4 vots nuls i 10 en blanc. La participació va ser molt alta, d'un 85% dels clubs convocats.
En futbol femení, el Barça ja pensa en la Copa.
Després de caure al final de Champions davant l'Olímpic de Lió, les blaugranes se centren ara en les semifinals de Copa davant el Real Madrid, dimecres a les 9 de la nit a Santo Domingo de la Calzada.
I a primera divisió, derrota del Barça i empat de l'Espanyol.
Els blaugranes van caure per 0-2 davant el Villarreal i tanquen un curs ple de dubtes. L'equip ha marxat a Austràlia per jugar un amistós. De la seva banda, l'Espanyol va tancar el curs a Granada amb l'empat 0-0 i finalitza en 14a posició.
En hoquei patins, el Mataró deixa de ser equip d'hoquei lliga femenina.
La derrota a la pista del Telecable per 3-2 condemna les mataronines, que acompanyaran Vilanova i Girona cap a Nacional Catalana. Tot per decidir a la zona alta de cara a l'última jornada de Lliga regular. Vilasana i Telecable jugaran la primera plaça de la Lliga regular, Liceo Vilasana i Cerdanyola Telecable. Palau i Manlleu es jugaran la tercera plaça en un enfrontament directe.
En bàsquet, tot a punt per als play-offs de Lliga CB i l'Eport.
Després de ser tercer a l'Eurolliga, el Barça debutarà als quarts de final del play-off pel títol aquest divendres davant el Gran Canària. Dimecres, el Baxi Manresa jugarà a la pista del Madrid i dijous, Joventut Tenerife. El play-off per pujar a Lliga ACB, el Girona debuta dijous a casa contra Corunya i el Força Lleida divendres davant el Càceres.
I acabarem parlant del Sant Cugat, que guanya la Copa de la Reina de Rugby a 7.
Tot i que les santcugatenques van acabar segones en la tercera fase disputada aquest cap de setmana a Eibar, es proclamen campiones després d'imposar-se en les dues primeres.
Dilluns Dilluns 23 de maig obrim programa i ho farem amb la carpeta de futbol. I és que l'actualitat mana i aquest dilluns és post de ressaca d'alegria i de tristor. Anem a pams i fem una radiografia a hores d'ara dels ascensos i descensos. A Segona Federació tenim un nou equip en aquesta categoria, la Unió Esportiva Olot. El conjunt de la Garrotxa va derrotar el Tenerife B per 1-0 a Madrid i assoleix l'ascens un any després del seu descens. Eufòria des d'Olot Televisió amb Gerard Puigdemont.
Per aconseguir un ascens s'ha de patir, això és precisament el que va haver de fer la Unió Esportiva Olot a la primera part del duel contra el Tenerife B. Si bé és cert que els canaris tampoc van disposar de moltes ocasions, no es pot negar que el Tenerife va dominar els primers 45 minuts de partit. A la segona part, però, el partit va fer un tomb, els canvis van sorgir efecte i l'equip arribava més a l'àrea rival. Vigas va tenir una primera aproximació amb una rematada a l'interior de l'àrea del Tenerife B. El moment clau del partit, però, va arribar al minut 82. L'àrbitre xiula una falta perillosa prop l'àrea sobre Xometre, que se'n va anar coixejant. Manix Mandiola va demanar-li a Enric Vallès a la banqueta si la veia clara. Eloi Amagat va fer veure a l'àrbitre que es volia fer un canvi. El de Puigreig va sortir i la primera pilota que va tocar va enviar un autèntic missil a l'esquadra de la porteria de Víctor. Era el minut 85, no hi va haver temps de reacció per part del Tenerife B i Olot va certificar l'ascens. Alegria dels jugadors i també de la cinquantena d'aficionats que van anar fins a Madrid. Enric Vallès és jugador de la Unió Esportiva Olot.
Bueno, ha sigut tot una mica inesperat. El canvi no estava preparat. Ha sigut el míster que m'ha cridat, m'ha dit si la veia clara i jo, li he dit que sí, però després no hi havia temps. El quart ja ficava presses per fer el canvi. Sort que l'Eloi no només és bo jugant a dintre del camp, sinó també com a jugador amb experiència sap controlar tots aquests timings. Ha parat amb l'àrbit, li ha fet saber que estàvem fent el canvi i tot s'ha donat perquè anés bé.
Un Olot que ha patit de valent però que ha acabat aconseguint l'objectiu principal de la temporada, aconseguir l'ascens de categoria l'any després de baixar.
Gràcies, Gerard. Uns que arriben a Segona Federació i d'altres que marxen en direcció a Tercera Federació. És el cas del Cerdanyola, que ahir va perdre 3-1 al play-out de permanència a Alacant davant la Gimnàstica Segoviana. Els cerdanyolencs tornen a Tercera després de l'ascens històric de la temporada passada. El tècnic Toni Carrillo explica les sensacions postpartit.
La gent, bastant fotuda. Bastant fotuda perquè ha sigut una temporada molt, molt llarga, una temporada on han passat masses coses negatives i amb un plantell com el nostre, tan humil per aquesta categoria, si a sobre tenim entrebancs, la veritat és que al final aquestes coses et passen factura, però al final hem anat a competir contra un equip que, com la majoria, que tenen una estructura econòmica i esportiva molt més gran que la nostra. I hem estat vius fins al minut 75, que s'ha fet el 2-1. Crec que l'equip a la segona part ha sigut millor que el rival, però al final aquesta categoria, la majoria dels equips tenen 2-3 futbolistes que marquen la diferència, això nosaltres no ho podem tenir, i amb una acció individual ens han fet el 2-1, i aquí és quan s'ha costat refer-nos per intentar arribar a empatar, que hem tingut una per fer-ho, però la veritat és que la gent està fotuda, la gent és conscient que hem fet una experiència inolvidable, però que a poc a poc ens donarem compte del que s'ha fet, que és molt més del que ara mateix tothom veu.
Paraules de Toni Carrillo, el tècnic del Cerdanyola. El descens del conjunt cerdanyolenc ha comportat el descens del Sants a Primera Catalana. Per contra, l'ascens de l'Olot ha fet i ha assegurat la permanència del Castelldefels a Tercera Federació. I a Segona Federació també s'ha disputat la primera eliminatòria d'ascens amb tristor doble catalana. L'Espanyol B va caure 2-4 davant l'Arenas de Getxo i el Lleida, tot i empat a 0 davant el Sestao River, va quedar eliminat per la millor posició global del rival a la Lliga regular. Després del partit, el tècnic Gabri García ha anunciat la marxa del club.
Jo ho tinc bastant clar. Ja no és per l'eliminació d'avui ni molt menys. És una decisió que tinc bastant presa de fa bastant temps i he d'acabar de parlar amb el Luis, amb el Cristo, amb els responsables, amb el Vicente. Els jugadors ja els he comunicat quina és la meva decisió, ells ja la saben, lògicament són els primers que ho han de saber, i a partir d'aquí li comunicaré al club i parlaré amb ells i ho veurem a partir de demà.
De la manera que ho dius, sempre un, els he comunicat als jugadors que la temporada que no seguiré, ho entenc bé o no?
Bueno, et pots interpretar-ho com vulguis.
Gabriel, en tot cas...
Jo crec que ara estarà, hi haurà gent que està a l'altre costat del micro que estan fent, estaran obrint l'ampolla de xampany. Felicitats, eh?
Doncs to irònic el de Gabri García, evidentment, el tècnic del Lleida Esportiu. I encara en aquesta categoria, segona federació, hi ha novetats a Terrassa. Des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
La continuïtat de Lucas Viña al Terrassa Futbol Club es complica, i és que ho explicàvem el passat divendres, que era un dels jugadors que el Terrassa volia renovar i que tenia com a data la caducitat d'aquesta oferta de renovació el passat divendres. El jugador ha demanat més temps, s'estan disputant doncs play-off, descens i altres categories doncs que encara no han finalitzat, i el jugador doncs ha demanat aquest temps. El Terrassa, tot i així, no vol esperar i vol enllestir la feina quan abans millor. I en aquesta llista doncs està jugadors com és el cas de Víctor Morales, que està avançada la renovació, o també el cas d'Adri Lladó. Josu, un altre dels jugadors que en aquest tram final de la temporada ha agafat molt protagonisme en quant a bon joc i en quant a ser un jugador important, tot i que minuts ha tingut pràcticament durant tota la temporada, també és una incògnita la seva continuïtat. Tampoc no s'ha avançat gaire amb la continuïtat de Jordi López, un entrenador que ha manifestat la seva intenció de continuar, però no de qualsevol manera, amb un projecte que pugui fer que el Terrassa pugui créixer. Ara queda saber quines seran les opcions a la porteria. Ortega, que té un any automàticament renovat després d'aconseguir la permanència a la categoria, i la tornada de Juanvi a l'Espanyol B. Ara el Terrassa doncs treballa en altres situacions, com és el cas de la continuïtat de jugadors com Aitami o el Culebrot, que vam comentar la setmana passada, de Quito. En definitiva, un Terrassa amb molts fronts oberts i que avui ha donat a conèixer, mitjançant un comunicat, la no continuïtat de Ezequiel Segura, un comunicat molt dur del fins ara responsable del futbol femení del Terrassa, que ha comunicat la seva marxa. Demà en donarem més detalls.
Gràcies, Miqui. Estarem atents a aquesta notícia sobre la coordinació de la secció femenina del Terrassa. De la segona federació a la tercera, per donar la benvinguda a un nou equip d'aquesta categoria, la Rapitenca, que ha assolit l'ascens com a campió del grup 3 de Primera Catalana després de superar ahir a l'Igualada per 1-0. Des de Ràdio La Ràpida, Sílvia Berbis.
Feia 7 anys que la Rapitenca no jugava a tercera divisió i 10 des que va aconseguir aquell ascens. Antoni Teixidor s'ha convertit en un entrenador talismà per als rapitencs, perquè tant ara com ara fa 10 anys ha estat amb ell a la banqueta que s'ha aconseguit l'ascens dirigint l'equip. Ahir, davant 2.500 espectadors al municipal de la Devesa, per la mínima davant l'Igualada, els blancs i blaus ho van tornar a aconseguir i ja no els caldrà esperar l'últim partit de Lliga davant el Mollerussa, que era contra trincant directe per aconseguir esta fita. Per gestar-la han calgut 21 partits sense perdre l'últim a la jornada cinquena i ara, un cop fetes les celebracions oportunes, la institucional segurament el cap de setmana, caldrà afrontar ja la 13a temporada de l'equip a tercera en la seva història. Fernando García és el president.
Mos visitarà la Devesa al Badalona, vindrà a l'Europa, vindrà al Sant Andreu, vindrà a l'Hospitalet, vull dir, poblacions que mos tripliquen en nombre d'habitants, però no en ganes i en futbol. I estic segur que el soci, l'aficionat rapitenc, doncs ara tornarem, que era un dels objectius que teníem, el ficar, l'omplir la Devesa. Ahir feia molts anys que no la veia jo. Tanta gent me va recordar en aquella època de la tercera divisió i doncs va ser un goig poder fer això.
Serà l'equip ebrenc que juga en una categoria més alta i el segon de la demarcació després del Nàstic de Tarragona.
Gràcies, Sílvia. La Rapitenca, recordin, juntament amb el Tona, campió del grup 2, i la Muntanyesa de l'U, competiran a tercera federació la propera temporada amb equips històrics com Sant Andreu, Europa, l'Hospitalet, Badalona, sens dubte, apassionant aquesta tercera federació que ja ben aviat obrirà el mercat de fitxatges. I ara toca pujar alguns esglaons. Marxem cap a la primera federació, on l'Andorra ha pujat com a campió a segona divisió. Ara només falta una jornada i la situació dels equips catalans és ben diferent. El Nàstic és cinquè, en posició de play-off d'ascens, i només depèn d'ell mateix per classificar-se. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Els grana guanyants s'assegurarien jugar la promoció d'ascens. Ho faran després de sumar 3 punts aquest cap de setmana en la penúltima jornada de Lliga contra el Sevilla Atlético per 1-0, gol del jugador del planter Pol Domingo en la millor entrada del nou estadi en els darrers 6 anys. Aquest dissabte hi havia 13.222 persones en el darrer partit de la temporada al nou estadi Costa Daurada. Victòria que fa que l'equip torni a places de play-off i que torni a dependre d'ell mateix cara a la darrera jornada, que necessitarà la victòria en la seva visita al Coll per jugar davant un alcoiano que ja no juga res. Amb absència de Raúl Agné amb Covid, al igual que Fran Càrbia, va ser Dani Vidal qui va seure's a la banqueta per dirigir l'equip i va ser també qui va atendre els mitjans de comunicació. El segon entrenador del Nàstic parlava que van a per l'objectiu de l'ascens a la segona divisió.
Hoy tenemos que disfrutarlo. Sabíamos que teníamos que ganar 4. Hemos ganado los 3 primeros. Nos queda ganar el cuarto. Y conseguiremos el primer mini objetivo si ganamos la semana que viene. Pero al final no tenemos que olvidarnos que el objetivo final es el del ascenso. Y entonces ahí sí que será momento de celebraciones.
El Nàstic visitarà el Collao per jugar contra l'Alcoyano aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
El Sabadell, després de perdre la darrera jornada, és quart i amb un triomf també s'assegura jugar la promoció d'ascens. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Ara mateix el Sabadell i el Nàstic ocupen els dos últims llocs de la zona de play-off amb 58 punts. Per sota hi ha Linares amb 57 i amb 56 l'Atlètic Balears i l'Algeciras, qui visitarà la nova Creu Alta, si no hi ha canvis, dissabte a 6:45 en horari unificat. Un Algeciras, per cert, que estudia reclamar alineació indeguda del Castilla en l'empat a 1 del dissabte al Nuevo Mirador, amb l'expulsió d'Antonio Blanco, que deixava el filial blanc amb 9 homes, només 6 tenien fitxa del B, però els de Raúl González ho van esmenar fent un canvi abans de reprendre's el joc. Sigui quin sigui el desenllaç d'aquest recurs, el Sabadell asseguraria la quarta plaça amb una victòria, mentre que un empat o una derrota el faria estar pendent de l'Alcoyano Nàstic, el San Fernando Balears i el Sevilla Atlético Linares. Una situació, diu el tècnic arlequinat Pedro Munitis, que viuen amb naturalitat.
Nosotros ahí dentro hablamos de playoff con naturalidad desde el momento que hemos sido capaces de vernos ahí. Hasta ese momento, vamos, creíamos que no nos habíamos ni merecido el derecho o ganado el derecho a hablar de un playoff cuando no has estado nunca en posiciones de playoff. O sea, que lo venimos viviendo con mucha naturalidad.
Pel que fa al partit en si, l'expulsió rigorosa de Muguruza al minut 54 i la lesió muscular de Caballo en el 58 van ser un llast massa gran pel Sabadell. Carracedo i Hugo Díaz de penal van aprofitar-ho per deixar els 3 punts a Linarejos. Munitis era de l'opinió que la segona groga al lateral de Deva havia condicionat tota la segona meitat.
Creo que es una jugada en banda que no tiene absolutamente nada, o por lo menos es la impresión que a mí me da desde el banquillo. Estoy muy próximo, ni era una jugada en la que tenía excesivo peligro, ni tiene violencia a la entrada, ni vamos. Y por supuesto que creo que condiciona el partido.
Un cop passada de pàgina a la derrota, el club posa a la venda les oficines de la nova Creu Alta, les entrades de cara a aquest decisiu Sabadell-Algeciras, preus populars pel públic en general i no només socis, a 5 euros als gols, 10 a lateral i 20 a tribuna. S'espera la millor entrada en l'últim partit de la temporada al Temple.
Un últim partit de la temporada en jornada unificada, horari dissabte, aquest, a 6:45 de la tarda. I per últim, el Cornellà, un punt de la salvació, ha de vèncer el camp del Castelló i esperar, per exemple, que el Sevilla Atlético no guanyi. El Barça B s'ha quedat sense opcions de jugar al play-off d'ascens. I tanquem el bloc de futbol, ho fem en futbol femení, amb la Reto Iberdrola, la segona categoria estatal, on ens espera una última jornada d'infart. L'enfrontament Levante Les Planes espanyol decidirà qui puja de categoria. De moment, les de Sant Joan d'Espí tenen un punt més que les blanquiblaves. I d'aquest grup també cal parlar del descens del Sígol Badalona, ja confirmat fa algunes jornades, i de l'EM Lleida, que tancarà la temporada a mitja taula. Hi ha crítiques, per cert, cap al poc suport institucional rebut aquesta jornada per el govern de Lleida. Des d'UAU, Lleida Ràdio, Xavi Lasso.
La derrota per 0-2 davant el Levante Les Planes no ha estat l'única notícia al recassens aquest diumenge, i és que just després de l'enfrontament, el president del club, Carlos Histeré, ha carregat durament vers el que considera manca de suport cap al seu primer equip. Ho ha explicat en declaracions al programa Lleida en Joc.
Decebut. Decebut, però no l'equip. S'ha demostrat una vegada més, institucionalment, el que importa l'esport femení. És a plec. Semblava que jugàvem al camp de Levante. I aquí elles no han tingut l'apoyo que havien de tindre. I res més. Parlaria molt, però ja ho veieu.
Sisteré també s'ha referit a la pantalla que es va instal·lar als Camps Elisis dissabte per veure el Lleida Esportiu.
Si sou testics, heu vist qui hi havia, que no hi havia ningú, però bueno, els campos, allí hi ha festa i allí sí que hi són tots. Hi ha una pantalla també, igual que s'han pogut aprofitar avui, no?
Tot plegat deixant clar que l'AM s'hi està jugant molt en aquesta recta final de temporada.
L'AM femení s'està jugant molt. O sigui, històricament no s'ha donat, a la història del futbol lleidatà no s'ha donat, i avui s'ho està jugant. I no han tingut a ningú que el recolzés.
Recordin que el cap de setmana vinent, en la darrera jornada, l'AM pot aconseguir la salvació directa a la categoria depenent dels resultats dels seus principals rivals.
Doncs queda dit i explicat. Gràcies, Xavi Lasso, des d'UAU Lleida Ràdio. Tanquem la carpeta al futbol amb les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Joan Soteras ha guanyat les eleccions celebrades diumenge amb només 26 vots de diferència respecte a Àlex Talavera. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Joan Garcia, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumir el món, serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
Ja no li cau ni una llagrimeta. Nano, tu ets jove, em diuen veuetes. Per veure els dies passar tan ràpid. Acaba el trago i aixeca la vista i surt al carrer i busca qui t'estima. Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ai 10.000 històries i em dic que jo puc, que no sóc poruc. Però fred de peus em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vides. El fred em pela i m'esqueixa tires.
Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
Però dins el gel el meu cor batega. Bombeja sang a ritme de pera. I el fred que veus ara pica a terra. I el que digo se m'ha tornat cascada. I canto blues amb llengua bastarda. Perquè et té mare, però qui sap el pare. I dono les gràcies perquè respiro. Vull estimar tot allò que miro. És el tanguero de les altes hores, que canta sol amb l'orquestra mora. I dona avís al que escolta senya, i dona senya amb riu de la pena. Que no hi ha roca que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti, i la guitarra és per qui la toqui. Que no sóc gat i a mi em falten vides, però no tinc fred i ja no em
m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns 23 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dilluns 23 de maig, un programa marcat i farcit per noms propis. L'esport femení català ha viscut una jornada diumenge històrica amb el triomf del rugby Sant Cugat a la Copa de la Reina. Una secció femenina d'aquest club santcugatenc que en menys de 5 anys ha estat capaç de fer el salt a la màxima categoria estatal i assolir un títol referent a nivell espanyol. El rugby Sant Cugat està d'enhorabona i també felicitat a Olot amb l'ascens a segona federació del seu conjunt de futbol. Un any després del descens torna a jugar a segona federació. Tristó a Cerdanyola, per contra, després del descens a tercera federació. I alegria a Castelldefels per seguir a tercera amb l'ascens de l'Olot i tristesa a Sants amb el descens a primera catalana pel descens compensat del Cerdanyola. També hem conegut aquest diumenge que Joan Soteres presidirà 4 anys més, precisament, la Federació Catalana de Futbol, després d'imposar-se als 3 candidats que optaven al càrrec. Hoquei patins, tennis, tenis taula o bàsquet, entre d'altres esports. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català aquí a la xarxa. Abans de començar, però, 4 titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Paula Pujol, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, Olot puja a segona federació.
Els garrotxins s'estrenaran a la categoria després de guanyar el Tenerife per 1-0 en la final del play-off d'ascens. Un golaç de falta a 5 minuts del final d'Enric Vallès en la primera pilota que va tocar va segellar el triomf de l'Olot.
Per contra, l'Espanyol veia Lleida Esportiu eliminats del play-off.
El filial de l'Espanyol va caure 4-2 davant l'Arenas en la primera eliminatòria per pujar a primera federació. També cau a les primeres de canvi el Lleida, que va empatar sense gols amb el Sestao i queda fora del play-off perquè va quedar pitjor classificat que els bascos en lliga regular. El tècnic Gabri Garcia va comunicar a directius i jugadors que no continuarà, tot i tenir contracte en vigor.
I més tristó a Cerdanyola amb el descens a tercera.
El conjunt vallesà va caure per 3-1 en el play-out de permanència davant la Gimnàstica Segoviana i és el tercer equip català que baixa en guanya a tercera juntament amb el Badalona i l'Europa. Això provoca el descens no compensat dels Sants a primera catalana i del Júpiter a segona catalana.
A primera federació, Sabadell, Nàstic i Cornellà amb objectius intactes.
Els arlequinats i els tarragonins arriben a l'última jornada de Lliga en places de play-off i depenen de si mateixos. El Sabadell rebrà l'Algesires amb preus populars a la nova Creu Alta i el Nàstic visitarà l'Alcoià. El Cornellà continua en zona de descens i necessitarà guanyar a Castelló i esperar una punxada dels rivals.
I més futbol, amb alegria, Sant Carles de la Ràpita, la rapitenca, puja a tercera.
L'equip del Montsià va derrotar l'Igualada per 1-0 i tanca el títol de campió de Lliga. La rapitenca puja a tercera, igual que Muntanyesa i Tona.
Joan Soteres, reelegit president de la Federació Catalana de Futbol.
Soteres ha guanyat les eleccions celebrades diumenge amb només 26 vots de diferència respecte a Àlex Talavera, 396 del primer pels 370 del segon. Juanjo Isern va rebre 238 vots, Pep Palacios 23, i va haver 4 vots nuls i 10 en blanc. La participació va ser molt alta, d'un 85% dels clubs convocats.
En futbol femení, el Barça ja pensa en la Copa.
Després de caure al final de Champions davant l'Olímpic de Lió, les blaugranes se centren ara en les semifinals de Copa davant el Real Madrid, que serà dimecres a les 9 de la nit a Santo Domingo de la Calzada.
I a primera divisió, derrota del Barça i empat de l'Espanyol.
Els blaugranes van caure per 0-2 davant el Villarreal i tanquen un curs ple de dubtes. L'equip ha marxat a Austràlia per per jugar un amistós. De la seva banda, l'Espanyol va tancar el curs a Granada amb un empat 0-0 i finalitza en 14a posició.
En hoquei patins, el Mataró deixa de ser equip d'hoquei Lliga Femenina.
La derrota a la pista del Telecable per 3-2 condemna les mataronines, que acompanyaran Vilanova i Girona cap a Nacional Catalana. Tot per decidir a la zona alta de cara a l'última jornada de Lliga Regular. Vilasana i Telecable jugaran la primera plaça de Lliga Regular, Liceo i Vilasana i Cerdanyola Telecable. Palau i Manlleu jugaran la tercera plaça en un enfrontament directe.
En bàsquet, tot a punt per als play-offs de Lliga CB i l'Eport.
Després de ser tercers a l'Eurolliga, el Barça debutarà als quarts de final del play-off pel títol aquest divendres, davant el Gran Canària. Dimecres, el Baxi Manresa juga a la pista del Madrid i dijous, Joventut Tenerife. El play-off per jugar a Lliga ACB, el Girona debuta dijous a casa contra Corunya i el Força Lleida divendres davant el Càceres.
Finalment, el Sant Cugat guanya la Copa de la Reina de Rugby a 7.
Tot i que les santcugatenques van acabar segones en la tercera fase disputada aquest cap de setmana a Eibar, es proclamen campiones després d'imposar-se en les dues primeres. Ladies and gentlemen.
Dius 23 de maig, obrim programa i ho farem amb la carpeta de futbol. Després donarem un cop d'ull als marcadors d'aquests play-off. Ràpidament sintetitzem, i és que el Cerdanyola ha baixat a tercera, l'Olot ha pujat a segona federació i de retruc el Castelldefels es manté a tercera federació i, malauradament, el Sants baixa a primera catalana. Del play-off d'ascens, Lleida Esportiu i Espanyol B s'han quedat a les portes, eliminats a la primera eliminatòria. Però ara volem parlar d'un nom propi, el de Joan Soteras, que és el nou president de la Federació Catalana de Futbol. De fet, era qui va tancar el darrer mandat, però ha estat reelegit després de les eleccions celebrades ahir diumenge, amb només 26-8 vots de diferència, ha guanyat respecte a Àlex Talavera. 396 de Soteras, 370 de Talavera. Juanjo Insert ha quedat tercer amb 238 i el quart ha estat Pep Palacios amb 23. Hi han hagut 4 vots nuls i 10 en blanc. La participació va ser molt alta, d'un 85% dels clubs convocats. Escoltem el president Joan Soteras.
Jo no hi he parat de repetir que el partit estava 0-0, que es tenia que jugar i que avui a les 7 de la tarda s'acabava el partit. L'hem acabat, l'hem guanyat. No l'hem guanyat amb un marge molt gros, però l'hem guanyat. Molt feliç d'haver guanyat. Reconèixer en els meus adversaris els candidats, el bé que també han treballat aquesta campanya, el bé que s'ha treballat, i doncs, desitjar-los també doncs, molta sort d'aquí endavant. I repeteixo, mà estesa per tothom, i el que hem de fer a partir d'avui, treballar tots a una pel futbol català, que crec que s'ho mereix.
Parlem també d'aquest cap de setmana que ha estat important a Eibar perquè un equip català ha guanyat la Copa de la Reina de Rugby a 7. És el Rugby Sant Cugat i és que ha disputat 3 fases d'aquesta competició. La primera la va guanyar a Galícia, la segona la va guanyar a Sant Cugat i aquesta tercera ha quedat subcampió, però pel fet d'arribar a les semifinals ja tenia assolida aquesta Copa de la Reina. El Cisneros ha finalitzat subcampió de la Copa de la Reina Rugby a 7 de les 3 fases i campió en aquesta tercera fase disputada a Eibar. Felicitat destacada a Sant Cugat. Ho explica el seu tècnic, Albert Casorran.
Estem molt contents. La veritat és que hem fet una bona segona part. Hem plantejat molt bé el torneig, vivint diferents tipus de partits. I aquí, una semifinal on Majadonda ha començat molt, molt intensa, amb un ritme molt alt. Hem sabut estar al partit, tot i arribar 12-0 a mitja part. I fer una segona part molt bona, amb individualitats molt bones, amb una mica més d'ordre, més calmades. La veritat és que molt contents per l'actitud de l'equip i per aquesta victòria històrica pel club.
Victòria històrica per un club. Recordin, 5 anys de la creació d'aquesta secció femenina ha anat pujant i aquest any doncs, ha debutat a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, i ha assolit la permanència, això sí, jugant una promoció de permanència a Saragossa ja fa algunes setmanes. Davant les abelles ja ha pogut mantenir-se. I el millor regal, la cirereta del pastís, ha estat aquesta Copa de la Reina de Rugby a 7. Deixem el rugby i agafem les TIC per parlar d'hoquei patins, perquè el Palafrugell va guanyar el Girona al play-out de permanència a l'Hockey Lliga i empat a l'eliminatòria. El maig decisiu arribarà aquest cap de setmana a la pista del Girona. Laia Campos des de Televisió Costa Brava.
El corredor Mató Palafrugell va aconseguir guanyar el segon dels partits del play-out per la permanència a l'Hockey Lliga. Els palafrugellencs es van imposar al Girona per 5-2 en el que ha estat el seu últim partit com a locals de la temporada. Durant la primera meitat del partit no va pujar cap gol al marcador. En canvi, la segona va ser frenètica, amb 5 locals i 2 visitants. Per part del Palafrugell, els golejadors van ser Sergi Canet amb 2 encerts, Adrián Candamio també amb 2 i Marc Figa, que va marcar el 5è a l'últim minut a porteria buida. Per part del Girona, els anotadors van ser Marc Vázquez i Moi Aguirre. El tècnic del Palafrugell, Xavi García, marxava molt orgullós dels seus homes i del fet d'haver regalat aquesta victòria a l'afició.
Estem molt contents per poder donar una alegria a tot aquest públic. Aquest any ha patit moltíssim i sabíem que era l'últim partit a casa i que volíem intentar lluitar fins al final. És el que buscàvem, no? En el tercer partit, doncs ja ho tenim. Ara ja sí que és una final la setmana que ve.
En canvi, insatisfacció a la banqueta contrària. L'entrenador gironí Marc Comalat exposava la falta de joc en equip del seu conjunt.
El feeling de l'equip, només els 10 primers minuts crec que ha sigut bo i el Palafrugell ha sigut millor. De fet, aquest any, en 50 minuts no l'hem guanyat cap partit i avui ha sigut una altra mostra. Haurem de millorar moltes coses per la setmana que ve.
El tercer i últim partit decidirà quin dels dos conjunts gironins aconsegueix la salvació i qui baixa a l'Hockey Lliga Plata. Serà durant el cap de setmana, però encara no s'han fixat ni dia ni hora.
I deixem l'estic i agafem la raqueta per parlar de tennis, perquè avui s'acabaran de disputar els partits de la ronda classificatòria del torneig internacional de tennis Ciutat de Mataró. Una fase prèvia que ha omplert les instal·lacions del Club Mataroní. A partir de demà dimarts començarà el quadre final. Des de Mataró Audiovisual, Josep Maria Espà.
Tret de sortida a la primera edició del torneig internacional de tennis Ciutat de Mataró. Des d'aquest diumenge, amb les 6 pistes habilitades a les instal·lacions del Club Tenis Mataró, ja a ple rendiment. Un inici de competició que s'ha obert amb la disputa de la fase prèvia, on un total de 64 jugadors internacionals juguen per estar entre els 8 millors del quadre. Això voldrà dir que tindran dret a jugar la fase final. Anna Cris Sanz és la directora del torneig.
Vam tenir 32 partits amb molt bon nivell i durant tot el dia va ser una jornada de tennis bestial en el club. Va venir moltíssima gent de públic, teníem el club a rebentar amb un ambient fantàstic i bueno, els jugadors de l'escola no van poder superar el primer partit però van fer molt bon paper.
Un quadre que es començarà a jugar a partir de demà. A partir de les 10 del matí hi haurà partits individuals i també un quadre de dobles on 16 parelles mesuraran el seu potencial amb la resta per endur-se el torneig. Entre els inscrits destaca l'italià Raúl Bracaccio, número 288 ATP, el maresmenc Nicolás Sánchez Izquierdo, 289 ATP, Eduard Esteve Lobato, 290 al rànquing i Oriol Roca Batalla, que ocupa el lloc 319. Curiosament, el torneig internacional coincideix amb la disputa del Roland Garros, un gran slam que també es disputa sobre terra batuda. Com s'escolta aquests dies a les instal·lacions del Club Mataroní, el torneig parisenc és el millor torneig de terra, mentre el torneig internacional de tennis Ciutat de Mataró és el millor de la nostra terra.
Doncs queda dit, gràcies Josep Maria Espà. L'escala, parlem de tennis taula, ha estat el centre neuràlgic d'aquest esport, però de veterans, des de dijous fins aquest diumenge a la nit. 160 palistes de diferents clubs de Catalunya han competit en el campionat català de la categoria veterans. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
160 palistes de 50 clubs diferents no s'han pogut perdre el Campionat de Catalunya de Veterans de tennis taula que s'ha fet des de dijous i fins diumenge a l'escala. Al pavelló Ensover s'hi van instal·lar un total de 16 taules. Segons el president de la Federació Catalana, Agustí Massip, s'han assolit xifres prepandèmia.
De moment, a nivell competició positiva, hem tingut números prepandèmia. Estem a 160 individuals, 50 equips i 78 parelles amb la competició de dobles. Vull dir, a nivell de números hem recuperat tot el que es pot haver perdut aquests anys de pandèmia.
Han estat 4 dies intensos, els comentaris dels participants han estat positius, segons el delegat del Club Tenis Taula Serra Escala, David González.
Són molt positives tots els comentaris i creiem que, bueno, que per ser el primer cop
des de fa molts i molts anys que no organitzàvem un campionat d'aquesta magnitud, doncs que creiem que força bé.
Un dels participants del campionat ha estat Josep Maillo, palista que l'any 1992 jugava amb l'Escala i que amb David González i Michael Ododó van aconseguir un ascens històric a la màxima categoria de l'esport. La gesta es va assolir al Maria.
Continuem a l'enjoc. Hem parlat de l'alegria del rugby Sant Cugat femení amb aquesta Copa la Reina Rugby a 7 i ara traslladem aquesta alegria fins a Olot perquè la segona federació hi tindrem a la nova temporada la Unió Esportiva Olot. Després del seu ascens ahir a Madrid, amb victòria 1-0 davant el Tenerife B i un ascens molt celebrat a terres garrotxines. Ens amplia l'alegria, l'eufòria des d'Olot Televisió amb el Gerard Puigdemont.
Per aconseguir un ascens s'ha de patir, això és precisament el que va haver de fer la Unió Esportiva Olot a la primera part del duel contra el Tenerife B. Si bé és cert que els canaris tampoc van disposar de moltes ocasions, no es pot negar que el Tenerife va dominar els primers 45 minuts de partit. A la segona part, però, el partit va fer un tomb, els canvis van sorgir efecte i l'equip arribava més a l'àrea rival. Vigues va tenir una primera aproximació amb una rematada a l'interior de l'àrea del Tenerife B. El moment clau del partit, però, va arribar al minut 82. L'àrbitre xiula una falta perillosa prop l'àrea sobre Xometre, que se'n va anar coixejant. Manix Mantiola va demanar-li a Enric Vallès a la banqueta si la veia clara. Eloi Amagat va fer veure a l'àrbitre que es volia fer un canvi. El de Puigreig va sortir i la primera pilota que va tocar va enviar un autèntic missil a l'esquadra de la porteria de Víctor. Era el minut 85, no hi va haver temps de reacció per part del Tenerife B i l'Olot va certificar l'ascens. Alegria dels jugadors i també de la cinquantena d'aficionats que van anar fins a Madrid. Enric Vallès és jugador de la Unió Esportiva Olot.
Bueno, ha sigut tot una mica inesperat. El canvi no estava preparat. Ha sigut el míster que m'ha cridat, m'ha dit si la veia clara i bueno, pues, li he dit que sí, però després no hi havia temps. El quart ja ficava presses per fer el canvi. Sort que bueno, l'Eloi no només és bo jugant a dintre del camp, sinó també com a jugador amb experiència pues, sap controlar tots aquests timings. Ha parat amb l'àrbit, li ha fet saber que estàvem fent el canvi i bueno, tot s'ha donat perquè anés bé.
Un Olot que ha patit de valent però que ha acabat aconseguint l'objectiu principal de la temporada, aconseguir l'ascens de categoria l'any després de baixar.
Gràcies, Gerard. Uns que arriben a segona federació i d'altres que marxen en direcció a tercera. És el cas del Cerdanyola, que hi va perdre 3-1 al play-out de permanència davant la Gimnàstica Segoviana. Els cerdanyolencs tornen a tercera després de l'ascens històric de la temporada passada. El tècnic Toni Carrillo explica les sensacions postpartit.
La gent, doncs, bueno, bastant fotuda. Bastant fotuda perquè, doncs, bueno, perquè ha sigut una temporada molt, molt llarga, una temporada on han passat massa coses negatives i bueno, amb un planter com el nostre, tan humil per aquesta categoria. Si a sobre doncs, tenim entrebancs, doncs, la veritat és que al final doncs, aquestes coses doncs, et passen factura, però bueno, al final hem anat a competir contra un equip que, com la majoria, que tenen una estructura econòmica i esportiva molt més gran que la nostra. I bueno, hem estat vius fins a minut 75, que s'ha fet el 2-1. Crec que l'equip a la segona part ha sigut millor que el rival, però al final aquesta categoria la majoria dels equips tenen 2-3 futbolistes que marquen la diferència, això nosaltres no ho podem tenir, i amb una acció individual doncs, ens han fet el 2-1 i aquí és quan ens ha costat doncs, refer-nos per intentar arribar doncs, a empatar, que hem tingut una per fer-ho, però bueno, la veritat és que la gent està, ara la gent està fotuda, la gent és conscient que hem fet una experiència inolvidable, però que a poc a poc ens donarem compte del que s'ha fet, que és molt més del que ara mateix tothom veu.
El descens del Cerdanyola ha comportat el descens del Sants a primera catalana, per contra l'ascens de l'Olot ha servit perquè el Castelldefels continua una temporada més a tercera federació. I a segona federació també s'ha disputat la primera eliminatòria d'ascens amb tristor doble catalana. L'Espanyol B va caure 2-4 davant l'Arenas de Getxo i el Lleida, tot i empatar 0 davant el Sestao River, va quedar eliminat per la millor posició dels bascos a la Lliga regular. i encara en aquesta categoria, a la segona federació, hi ha novetats a Terrassa, perquè hi ha moviments a la plantilla, tot i que encara s'han de conèixer més novetats. Tot i així, ens apropem amb el Miqui Romagosa, des de Canal Terrassa, per conèixer aquestes novetats.
La continuïtat de Lucas Vinya al Terrassa Futbol Club es complica, i és que ho explicàvem el passat divendres, que era un dels jugadors que el Terrassa volia renovar i que tenia com a data la caducitat d'aquesta oferta de renovació el passat divendres. El jugador ha demanat més temps, s'estan disputant doncs, play-off, descens i altres categories doncs, que encara no han finalitzat, i el jugador doncs, ha demanat aquest temps. El Terrassa, tot i així, no vol esperar i vol enllestir la feina quan abans millor. I en aquesta llista doncs, està jugadors com és el cas de Víctor Morales, que està avançada la renovació, o també el cas d'Adri Lladó. Josu, un altre dels jugadors que en aquest tram final de la temporada ha agafat molt protagonisme en quant a bon joc i en quant a ser un jugador important, tot i que minuts ha tingut pràcticament durant tota la temporada, també és una incògnita la seva continuïtat. Tampoc no s'ha avançat gaire amb la continuïtat de Jordi López, un entrenador que ha manifestat la seva intenció de continuar, però no de qualsevol manera, amb un projecte que pugui fer que el Terrassa pugui créixer. Ara queda saber quines seran les opcions a la porteria. Ortega, que té un any automàticament renovat després d'aconseguir la permanència a la categoria, i la tornada de Juanvi a l'Espanyol B. Ara el Terrassa doncs, treballa en altres situacions, com és el cas de la continuïtat de jugadors com Aitami o el Culebrot, que vam comentar la setmana passada, de Quito. En definitiva, un Terrassa amb molts fronts oberts i que avui ha donat a conèixer, mitjançant un comunicat, la no continuïtat de Ezequiel Segura, un comunicat molt dur del fins ara responsable del futbol femení del Terrassa, que ha comunicat la seva marxa. Demà en donarem més detalls.
Doncs gràcies, Miqui, per explicar-nos aquesta última hora des del Terrassa Futbol Club. I ara baixem a la tercera federació per donar la benvinguda a un nou equip d'aquesta categoria, la Rapitenca, que ha assolit l'ascens com a campió del grup 3 de Primera Catalana. Escoltem la nostra companya de ràdio, la Ràpita, Sílvia Berbis.
Feia 7 anys que la Rapitenca no jugava a tercera divisió i 10 des que va aconseguir aquell ascens. Antoni Teixidor s'ha convertit en un entrenador talismà per als rapitencs, perquè tant ara com ara fa 10 anys ha estat amb ell a la banqueta que s'ha aconseguit l'ascens dirigint l'equip. Ahir, davant 2.500 espectadors al municipal de la Devesa, per la mínima davant l'Igualada, els blanc i blaus ho van tornar a aconseguir i ja no els caldrà esperar l'últim partit de Lliga davant el Mollerussa, que era contra trincant directe per aconseguir esta fita. Per gestar-la han calgut 21 partits sense perdre l'últim a la jornada cinquena i ara, un cop fetes les celebracions oportunes, la institucional segurament el cap de setmana, caldrà afrontar ja la 13a temporada de l'equip a tercera en la seva història. Fernando García és el president.
Mos visitarà la Devesa al Badalona, vindrà a l'Europa, vindrà al Sant Andreu, vindrà a l'Hospitalet, vull dir, poblacions que mos tripliquen en nombre d'habitants, però no en ganes i en futbol. I estic segur que el soci, l'aficionat rapitenc, doncs ara tornarem, que era un dels objectius que teníem, el ficar, l'omplir la Devesa. Ahir feia molts d'anys que no la veia jo. Tanta gent me va recordar en aquella època de la tercera divisió i doncs va ser un goig poder fer això.
Serà l'equip ebrenc que juga en una categoria més alta i el segon de la demarcació després del Nàstic de Tarragona.
Gràcies, Sílvia. La Rapitenca, juntament amb el Tona, campió del grup 2 i la Muntanyesa de l'1, competiran a tercera federació la propera temporada en un grup amb molts històrics, Europa, Badalona, l'Hospitalet, Sant Andreu, en definitiva una tercera divisió molt i molt competida. I ara toca pujar, volíem dir, alguns esglaons. Marxem cap a la primera federació, on l'Andorra ha pujat aquesta jornada com a campió a segona divisió. Ara només falta una jornada i la situació dels equips catalans és molt diferent. El Nàstic és cinquè, en posició de play-off d'ascens, i només depèn d'ell mateix per classificar-se. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Els grana guanyants s'assegurarien jugar la promoció d'ascens. Ho faran després
de sumar 3 punts aquest cap de setmana en la penúltima jornada de Lliga contra el Sevilla Atlético per 1-0, gol del jugador del planter Pol Domingo en la millor entrada del nou estadi en els darrers 6 anys. Aquest dissabte hi havia 13.222 persones en el darrer partit de la temporada al nou estadi Costa Daurada. Victòria que fa que l'equip torni a places de play-off i que torni a dependre d'ell mateix cara a la darrera jornada, que necessitarà la victòria en la seva visita al Coll per jugar davant un Alcoyano que ja no juga res. Amb absència de Raúl Agné amb Covid, al igual que Frank Càrbia, va ser Dani Vidal qui va seure's a la banqueta per dirigir l'equip i va ser també qui va atendre els mitjans de comunicació. El segon entrenador del Nàstic parlava que van a per l'objectiu de l'ascens a la segona divisió.
Hoy tenemos que disfrutarlo. Sabíamos que teníamos que ganar 4. Hemos ganado los 3 primeros. Nos queda ganar el cuarto. Y conseguiremos el primer mini objetivo si ganamos la semana que viene. Pero al final no tenemos que olvidarnos que el objetivo final es el del ascenso. Y entonces ahí sí que será momento de celebraciones.
El Nàstic visitarà el Collao per jugar contra l'Alcoyano aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Joan. El Sabadell, després de perdre la darrera jornada és quart i amb un triomf, també s'assegura jugar la promoció d'ascens, un partit que jugarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta davant l'Algeciras. I per últim, el Cornellà, un punt de la salvació de vèncer al camp del Castelló i esperar resultats favorables per evitar el descens de categoria. I també en futbol femení, a la Reto Iberdrola, hi haurà aquest cap de setmana partit molt interessant. En joc, l'ascens a la màxima categoria estatal. S'enfronta el Levante Las Planas, líder, que té un punt més que les blanquiblaves. L'AEM també vol certificar la permanència matemàtica aquest cap de setmana i que ha baixat de categories el Sígol de Badalona ja fa algunes jornades. Can you feel it? Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Joan García, el Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i també de la ràdio.
Suport al comerç local.
Fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar el món serà millor resum. Si compro de gust sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
La xarxa de comunicació local. La Sinfonia Resurrecció de Gustav Mahler clausura la temporada de l'Orquestra OBC.
El 27, 28 i 29 de maig a l'Auditori, Kazushi Ono s'acomiada com a director titular de la formació, dirigint aquesta obra colossal en què cantaran Lídia Toixa i Mihoko Fujimura.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em poso i la de més la tiro. Faig el recompte de tot el que em passa i m'adono molt tard que ets la joia més cara. I per fi el que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins. De senyals marcades perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut em voldries encara i m'adono molt tard que ets la joia més rara. I per fi el que em fa feliç per fer feliç. Ho tinc i vaig mar endins.
Xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Negociació contrarrellotge per fer front a la sentència que obliga a fer el 25% en castellà. Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns continuen treballant-hi. El que sembla que els partits tenen clar és l'objectiu, blindar el català i que es prioritzin els criteris pedagògics per sobre d'un percentatge. Però de quina manera fer-ho? És on sembla que centren aquestes últimes negociacions. Aquest migdia, executiva de la majoria de partits, connectem ràpidament amb la nostra especialista política, Montcarba. Què diuen? Hi ha o no a tocar l'acord definitiu?
Bon dia, Marta. Segons com es miri, els partits van a contrarrellotge i les negociacions frenètiques continuen. Per Junts per Catalunya, per exemple, està clar que hi haurà un acord en breu, que es farà una llei nova i un decret llei nou i que cap dels dos textos no parlarà de percentatges i protegirà els directors i mestres dels centres. En canvi, el PSC no vol fer una llei nova i manté com a imprescindible que el castellà és llengua vehicular. Aquesta